Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
Benet XVI, novembre del 2010, durant la consagració de la Sagrada Família.
Ha estat per a mi motiu de satisfacció poder declarar aquest temple com a basílica menor.
A la seva homilia va incloure dos paràgrafs extensos en català. Lleu 14, juny del 2026, en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i la pau sigui amb vosaltres. Segons el guió litúrgic que hi va publicar el Vaticà, es preveu que la seva intervenció en català es limiti a aquestes dues frases, la resta en castellà i en llatí. Ai, si Gaudí aixequés el cap.
Catalunya al dia.
Aquesta poca presència del català en la benedicció que el papa farà dimecres de la setmana que ve de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha indignat alguns sectors catòlics, també polítics. El govern assegura que està treballant per convèncer-lo perquè digui alguna cosa més en la nostra llengua. De seguida ho ampliarem. Avui és dimarts, és 2 de juny, i també és notícia que comença un judici molt esperat, és el de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Vegebre. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Després de 14 anys, el cas arriba a l'Audiència de Tarragona.
A més de 400 socis, se'ls van bloquejar els comptes. Alguns van perdre els estalvis de tota una vida. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer. La fiscalia li demana 14 anys de presó.
I mentre els mestres segueixen al carrer. Aquest matí han protestat davant de la Casa Batlló, al Passeig de Gràcia de Barcelona, ara es manifesten pel centre. Un altre col·lectiu que també ha aixecat la veu perquè els falta personal i perquè tenen condicions precàries, diuen, és el dels treballadors dels espais naturals protegits.
Asseguren que aquesta situació afecta negativament la gestió dels parcs naturals, per tant, incrementa el risc d'incendis i perjudica la conservació de la biodiversitat d'aquests espais.
Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general.
I parlarem també de plagues. Tanta pluja en els primers mesos de l'any i ara aquesta calorada farà que hi hagi més plagues. Aquest estiu tindrem més mosquits, més paneroles, més rates a Catalunya?
Doncs sembla que sí, que n'hi haurà més. Per això les campanyes de control ja van començar a l'abril, un mes abans del que és habitual.
I a Caldes de Malavella han localitzat l'esquelet sencer d'una cria de tapir de fa 4 milions d'anys. Un tapir és una mena de capibara amb trompa.
Són les restes més completes d'aquest tipus que s'han trobat mai a Europa. Una oportunitat excepcional, segons els experts, per reconstruir com vivien els tapirs prehistòrics.
Ens fixem també en les carreteres i en el transport públic. Cap incidència aquesta hora, equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia, Estel. Doncs hi ha problemes per circular al voltant de la B30, a Badia del Vallès en sentit sud, cap a Martorell, per un camió que s'ha incendiat a l'enllaç just amb la C58. A la B30 s'ha habilitat ara el voral per circular i a la C58 es talla un carril direcció Sabadell per les tasques dels bombers. De moment no ens consten incidències, però també veiem diversos trams amb congestió a les dues rondes de Barcelona i, com dèieu, al centre de la ciutat, una manifestació de docents que està caminant entre Passeig de Gràcia, direcció Plaça Urquinaona. No, no.
De seguida hi connectarem. I pel que fa al temps, Francesc Maurí, s'ha activat l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses aquesta tarda. On poden caure aquests ruixats?
Bé, són ruixats, efectivament. Bon dia, que s'han de produir al terç nord de Catalunya, Pirineu i Prepirineu, intensitat elevada, en poc temps no és una gran situació d'aiguats, però sí que ens fixem en dues comarques, Garrotxa i també l'àrea propera d'Osona, on tenim avís taronja i cap al Ripollès. En definitiva, aquestes tres zones serien les preferides pels ruixats una mica més intensos. A la resta de Catalunya no se n'esperen, sol intervals de núvols i la temperatura que afluixa un palet. Demà serà el dia de temperatura menys elevada de la setmana, juntament amb el divendres, i dissabte i diumenge pujaria clarament el termòmetre.
Molt bé, Francesc, portava des de la setmana passada, que ja ho vas anunciar, amb aquest dia marcat al calendari, el dimecres, que baixaven una mica les temperatures i vindríem doncs, una mica de treva.
Doncs mira, Estel, respecte a ahir, tenim la novetat del divendres. Aquesta és l'última hora de la previsió actualitzada divendres. Ara sembla que queda frenada el termòmetre també. bé.
Molt bé, doncs fantàstic. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
I els esports, Montserrat Reia, què explicarem avui?
Doncs mira, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i a més rebaixaran dos anys 20 milions de massa salarial. A la Lliga seria avui Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol a les 7. A les 9 es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, partit Sant Andreu-Mataró. El Ajax, entrenador del Girona, Mitchell, firmarà en les pròximes hores per l'Ajax d'Amsterdam. Mentrestant, el Girona té la intenció d'oferir una renovació a la baixa als veterans David López i Estuani, que acaben contracte. El Vila-Sana fa oficial el fitxatge de l'asturiana Sara Roces de cara a la pròxima temporada. Roces arriba del Benfica. El club del Pla d'Urgell sabrà aquest vespre quin serà el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina, que surt del partit Fraga-Gijón. I la passada Copa del Món de Rem a Sevilla va visualitzar un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. El 4 sense timoner van debutar dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, que van acabar a l'onzena posició.
Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Miquel Jario al control central. És la una i pràcticament sis minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
La Generalitat ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV perquè en algun moment parli en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El Vaticà ja ha publicat la intervenció que farà el pontífex i està previst que parli íntegrament en castellà durant el moment culminant d'aquesta celebració que es produirà el dia 10 de juny, dimecres de la setmana que ve. L'absència del català ha aixecat un fort malestar entre entitats catòliques a les quals també s'hi han anat sumant diversos partits de l'oposició. Anem, per tant, al Palau de la Generalitat. Allà hi tenim, com sempre, cada dimarts, l'Albert Prat. Albert, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia.
El govern de Salvador Illa acaba de dir que estan parlant discretament amb el Vaticà per intentar canviar-ho, això.
Sí, diversos canals ja s'han obert amb el Vaticà per intentar que canviï el guió de la benedicció. No només la Generalitat, sinó també s'hi han afegit la Conferència Episcopal Tarraconense, que és directament el contacte directe amb la Santa Seu, i el president del Parlament també s'està movent a contrarrellotge per fer-los canviar d'opinió.
A veure, perquè, Albert, per entendre-ho bé, quan, en teoria, ha de parlar en català el Papa?
Mira, el pontífex només utilitzarà dues frases en català a la salutació inicial de la missa de la Sagrada Família. Diran el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui en nosaltres. Això segons el guió litúrgic que ja ha publicat el Vaticà. I durant la missa el Papa combinarà, durant la resta de la celebració, el castellà i el llatí i el català, i tindrà una presència, sí que parlaran en català, en la primera lectura, el salm posterior i el credo. En canvi, a la benedicció final, és a dir, a la benedicció de la torre més alta del temple, segons el missal publicat, aquesta intervenció el Papa la farà íntegrament en castellà.
Per tant, aquest moment culminant de tota aquesta cerimònia serà en castellà i no hi haurà, en principi, frases en català. Aquesta polèmica ha arribat també al terreny polític, no?
Sí, perquè diversos partits de l'oposició ja estan collant el govern, de fet, començant per Junts, que aquest matí ho ha formalitzat amb una carta a Salvador Illa demanant-li que mogui cel i terra. Els comuns també creuen que, per respecte, Lleó XIV s'hauria d'adreçar en algun moment de la benedicció en català. Jordi Turull i David Cid.
És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte que el Papa també utilitzés el català en la seva visita a Catalunya.
Però el govern destaca que la sensibilitat del Papa amb Catalunya ja queda demostrada, acreditada, pel sol fet de venir a inaugurar la torre més alta de la Sagrada Família just el dia que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Sigui com sigui, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, acaba de deixar clar que l'organització dels actes religiosos no depèn d'ells, no depèn de la Generalitat, i que el Vaticà és plenament conscient de la importància de la llengua a casa nostra.
Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
I ara aquí falta per veure què passarà amb la resta d'actes, amb activitats més festives, que evidentment no estan guionitzades, diguem, com publicades en un missal per part del Vaticà. Falta per veure, doncs, l'estadi olímpic, la visita a Montjuïc o la trobada a la presó de Brians. Sigui com sigui, aquí el govern confia i diu que el català, evidentment, hi tindrà un pes rellevant. Falta per veure si el papa s'hi referirà.
Doncs veurem. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs sobre l'ús del català en aquesta visita del papa, també n'ha parlat el bisbe de Girona. Última hora, Fèlix Martín, bon dia, què ha dit?
Hola, bon dia. Doncs mira, fra Octavi Vilà ens acaba de dir a 3Cat Info que li hagués agradat molt que la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família es fes també en català, en la nostra llengua. Reconeix que en aquests actes oficials, doncs, cal fer molts equilibris entre els responsables de l'organització.
En aquest cas, el bisbat de Barcelona, qui organitza els actes, amb estricta col·laboració amb la Santa Seu. Llavors són determinats equilibris. Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesucrist, que ha sigut en català. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
Són declaracions que acaba de fer per al Catalunya al Dia el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, que amb la desena més de bisbes que hi ha a Catalunya participarà en aquests actes que farà el papa, doncs, a Catalunya els pròxims dies.
Gràcies, Fèlix. Fins ara.
Fins ara.
I afegim encara més veus al director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri. Creu que hi ha marge encara per fer canvis en aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família i que el papa Lleó XIV faci servir el català. Hi ha marge, diu. Això ho ha explicat als matins de TV3 arran de la polèmica per l'ús només del castellà en la part final i central de l'acte a la Basílica.
Jo crec que de la missa poca cosa hi haurà a canviar, però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística, i més veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor, diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre de Jesús.
I què hi té a dir un dels principals actors implicats en això? La Conferència Episcopal Espanyola, què hi diu? Doncs s'han mostrat prudents, no s'han volgut pronunciar sobre si el català ha de tenir més o menys pes en aquesta litúrgia. Diu que caldrà esperar a veure quina llengua finalment fa servir el pontífex. Han explicat que el viatge de Lleó XIV costarà 25 milions d'euros i les administracions públiques, entre les quals el govern de la Generalitat, assumiran un 20% del pressupost, és a dir, uns 5 milions d'euros. Tot això ho sabem connectant amb Madrid. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
Bon dia. Sí, sobre la qüestió del català, el comitè organitzador de la Conferència Episcopal s'ha rentat les mans. Diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir l'idioma en què s'expressa el papa. El coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, però tampoc han tancat la porta al que Lleó XIV puga pronunciar algunes paraules en català més enllà de les salutacions.
La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, qui juntament amb el govern canari han fet una aportació directa del 20% del pressupost global. Això són 5 dels 25 milions totals que deies de la visita del papa, que es finança sobretot amb patrocinadors privats i amb les aportacions de les 4 diòcesi que visitarà Lleó XIV. El que no inclou este pressupost, atenció, són les despeses que assumirà el govern central o la Comunitat de Madrid, que ha posat a disposició més de 80 col·legis públics per acollir gratuïtament els peregrins.
Molt bé, doncs gràcies, Dani Sáenz de Aja. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Un minut i un quart de dues del migdia. Doncs bé, fins aquí aquesta part més política i d'impacte econòmic de la visita de Lleó XIV a la setmana que ve a Catalunya. D'altra banda, alguns veïns, mentrestant, aprofiten aquesta visita per fer negoci i per llogar els seus balcons i les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet com Wallapop els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Mireia Sala.
Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló o propers a la Sagrada Família, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta recinte, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran al temple. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren la visita del papa una oportunitat, hi ha veïns i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
No sé si ho podrem obrir, si tindrem de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
I com que ja es preveu que hi haurà certa afectació en la mobilitat aquell dia, el Ministeri de Treball recomana fer teletreball la setmana que ve per aquestes restriccions que hi haurà per la visita papal a Catalunya, també a Madrid i a les Canàries. Demana evitar desplaçaments innecessaris, mantenir l'activitat laboral a la mesura del possible i aconsella planificar els desplaçaments per tots els actes previstos a Catalunya, principalment dimarts i dimecres vinent. La visita del papa ha estat declarada pel govern com un acte especial d'interès públic. I aquest matí, en protestant davant de la Casa Batlló, els docents s'han manifestat davant del Passeig de Gràcia de Barcelona. Això era a primera hora del matí. Ara, a aquesta hora, es manifesten pel centre de Barcelona. Milers de docents protesten contra el preacord del Departament d'Educació i els sindicats majoritaris que van arribar divendres passat. Els mestres i professors contraris a aquest pacte han bloquejat l'accés a la Casa Batlló a primera hora del matí i ara, com us dèiem, es manifesten pel centre de Barcelona i tenim una unitat mòbil seguint-los. José Antonio Muñoz i Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs, com bé explicaves, la manifestació està en marxa. Són milers de docents que es mouen a aquesta hora per al centre de Barcelona. De fet, la capçalera acaba d'arribar aquí a la plaça Urquinaona. Aquest és el punt i final previst. Tenen previst finalitzar davant del Consorci d'Educació de Barcelona en aquestes vagues i mobilitzacions que continuen recolzant les assemblees de docents i dos dels sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, que hi donen cobertura. La pancarta que encapçala aquesta manifestació una mica resumeix l'esperit d'aquesta mobilització. Diu no a les engrunes, que és com ells qualifiquen el pacte a què es va arribar divendres, i diuen seguim lluitant per l'educació pública. De fet, Laia Font, portaveu de la Intersindical, posava en valor la mobilització que han fet al llarg d'aquest curs els docents, al punt on es trobava, diu, el moviment, i creuen que tot això no s'hi pot posar punt i final per un pacte que, diu, no compleix amb moltes de les reivindicacions que han fet que milers de docents sortissin al carrer, entre ells la baixada de ràtios o mesures per blindar la immersió lingüística a les escoles.
Com a intersindical no podem acceptar que no hi hagi cap proposta real, concreta i al màxim d'immediata possible en relació a les ràtios. Ens fem una pregunta, de què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Seria una pregunta interessant a fer-se.
Aquí estan pendents, evidentment, del resultat que tingui aquesta consulta, que finalitzarà el dijous. En el seu cas, aposten per el no, i també ha causat molt rebuig la manera de plantejar la pregunta, diuen, per part de l'USTEC, condicionant el no a la convocatòria d'una vaga indefinida que no comparteixen. Sí que veuen, però, una oportunitat per fer pressió al govern, la visita del papa de la setmana que ve o el fet que s'estiguin tramitant els pressupostos al Parlament.
Entesos, doncs, gràcies, Sara Cañete, seguint aquesta nova mobilització dels mestres i professors avui pel centre de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
I també es queixa són els treballadors dels espais naturals protegits i de la Direcció General de Polítiques Ambientals, que denuncien una situació crítica de manca de personal i precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances, aquests dèficits, posen en risc la conservació dels parcs naturals i la biodiversitat i reclamen, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, mesures urgents.
Hola, Estel, bon dia. Sí, els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida, podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'or. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaür, com el principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la Direcció General ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
I avui, 14 anys i mig després, ha començat el judici per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre.
El cas esclata el desembre del 2011, quan els 408 socis de la cooperativa van veure que els comptes bancaris que tenien dipositats a la secció de crèdit estaven bloquejats. El poble va quedar en xoc, perquè molts d'ells van perdre els estalvis de tota una vida. El forat econòmic per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea es va enfilar fins als 4,6 milions d'euros.
Doncs bé, hi ha hagut acord entre algunes parts i les acusacions, que ha rebaixat el nombre d'acusats fins a arribar a 4. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, què implica aquest judici i a qui beneficia?
Sí, mira, després del pacte econòmic de finals d'abril, avui n'hi ha hagut un de nou, com bé dius, que implica concretament l'absolució de l'exdirector de la secció de crèdit, Amafri, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, i també Juan Carlos Torres, director de l'empresa auditora BDO i qui era un dels principals acusats. A banda, també aquest acord inclou els dos extreballadors de Bankia i també exonera CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya. L'acord preveu un pagament de 880.000 euros per deixar de ser acusats.
Debemos absolver i absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabater Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Cern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
El pacte ha suposat la retirada de la plataforma d'afectats de l'acusació. Tot plegat també ha fet que es passi de més d'una desena d'acusats a finalment 4, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprèn la setmana que ve i està previst que s'allargui fins al mes de juliol.
Catalunya al dia.
I ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella entre els anys 2017 i 2018 a Tordera, al Maresme. La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
Els fets van ocórrer fa 8 anys, quan, segons la denunciant, l'home l'hauria agredit en assabentar-se que ella tenia una altra relació sentimental en paral·lel a la seva. A més, la víctima també denunciava coaccions per part de l'home per mantenir relacions sexuals mentre vivien junts. Avui, però, la dona ha retirat la seva acusació particular i ha presentat un testimoni poc concret, al·legant que no recordava bona part dels fets a causa de la teràpia psicològica que ha fet durant aquests anys. Val a dir que la declaració de la víctima ha hagut de fer sense mampara que la separi de l'agressor, degut a que s'havia canviat el nom en els darrers anys i el tribunal ha requerit que l'agressor la pogués veure i la reconegués per tal de no suspendre la vista. De la seva banda, l'acusat ha negat els fets i ha assenyalat que la dona s'hauria autolesionat i ha assegurat que tot el procés judicial era un muntatge. La causa ha quedat vista per sentència i fonts pròximes a l'acusació veuen difícil aconseguir un resultat favorable perquè no s'han pogut provar gran part dels fets.
Calafell i Cunit tindran una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat el Departament d'Interior després que des del Baix Penedès Marítim es reivindiqués durant anys per fer front a l'augment constant de la població, sobretot durant ara, la temporada d'estiu. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I on s'ubicarà aquesta nova comissaria?
Mira, molt probablement al nucli de Segur de Calafell, com explica l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
Fer-la al voltant de l'Avinguda de Catalunya, que és l'eix principal doncs, de Segur de Calafell que ens preocupa, per la centralitat que té agafant Calafell i Cunit. No?
L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ho ha qualificat de bona notícia, esperada i treballada.
És necessari augmentar la seguretat, és necessari que els Mossos puguin tenir més presència en els nostres municipis, perquè el que no pot ser és que la seguretat de Cunit recaigui 100% sobre les esquenes de la policia local. Nosaltres també tenim dret a tenir Mossos, tenim dret a tenir els Mossos més a prop.
L'anunci d'una nova comissaria de districte l'ha fet la consellera Núria Parlon després de la Junta de Seguretat Local de Calafell. Està inclosa al pla estratègic dels Mossos d'Esquadra que s'aprovarà al setembre.
Un cop aquest pla està aprovat, doncs aquesta comissaria tindrà els recursos, no, programats perquè passi el pla d'actuacions. I, per tant, doncs podrem posar-la en marxa. Si pot ser abans d'acabar aquest mandat, seria el desitjable.
Justament l'últim any els delictes han augmentat un 1,2% a Calafell i les últimes dues setmanes hi ha hagut ferits per arma blanca i arma de foc. S'anuncien dispositius especials en els punts més calents per als pròxims dies.
I dos quarts de dues, a Barcelona s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos. Amb una inversió de 14 milions d'euros s'han modernitzat els espais. Per exemple, a partir d'ara, tots els serveis estaran concentrats en una única planta, un espai de 1.500 metres quadrats. Hi haurà també un sol punt d'entrada i sortida a l'estació, que serà pel carrer Nàpols. Anem doncs cap allà, estació del Nord de Barcelona. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format. Les obres, a més, han permès recuperar i restaurar el mosaic Helios i les fases lunars de l'artista Armand Oliver Milian. Segons l'alcalde Jaume Collboni, amb aquestes millores, l'estació del Nord es consolida com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat cap a destinacions nacionals i internacionals.
I el que hem de fer a partir d'avui, d'aquesta primera estació, és preparar les infraestructures amb l'horitzó 2035 de quins són els corredors que en aquests moments ja estan funcionant com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions. Hi ha una de ben evident, que és l'estació de la Sagrera, o el que ja està en aquests moments en estudi per part de la Generalitat de Catalunya a la plaça Espanya.
Actualment, l'estació té una mitjana de 3 milions de viatgers anuals. Des del 2019, aquesta xifra ha augmentat en un 50% i s'espera que d'aquí al 2030 augmenti encara un 30% més. L'Ajuntament assegura que l'estació ara sí està preparada per assumir aquest increment.
I Anna, els veïns del barri fa temps que es queixen d'aquesta estació. No sé si ha fet alguna referència a l'Ajuntament.
Doncs mira, els veïns fa temps que reclamen que una estació d'aquesta envergadura no hauria de ser al cor d'un barri com l'Eixample Dret. Es queixen de la contaminació, tant acústica com ambiental, que provoquen els autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Sobre aquesta qüestió ha respost la tinenta d'alcalde i presidenta de BSM, Laia Bonet.
Seguirem treballant amb els veïns també dels entorns i dels accessos, sobretot a l'estació, per la prestació d'un servei que necessitem que es pugui garantir aquí i que, evidentment, en termes de seguretat, ja ha dit l'alcalde que aquí s'ha fet un plantejament molt clar sobre la millora no només del servei, sinó també de la seguretat del dia a dia d'una instal·lació com aquesta, i això acaba també impactant en positiu en el seu entorn.
Molt bé, doncs gràcies, Anna. Bon dia.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Catalunya al dia. I ara parlem de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat, que reclamen concrecions a les inversions previstes en projectes com l'estació intermodal de l'Aldea o el futur tren tram. A banda, denuncien que la circulació a l'R15 s'ha reprès sense haver resolt tots els problemes. Jordi Barranca, quina és la situació d'aquesta línia?
Doncs mira, ni molt menys s'han resolt les incidències. De fet, encara hi ha retards i serveis que també s'han de fer amb autobús. Mireia Monisa, portaveu de Trens Dignes.
De Riba-roja a Móra la Nova encara no hi ha cap circulació de trens, es fan amb busos. I després encara no estan totes les freqüències amb trens. Algunes són amb busos, hi ha retards, hi ha un munt de limitacions. I també encara hi ha la freqüència d'autobusos que han de fer tot el follon d'agafar tren, tornar a agafar bus i estar al Prat.
A banda, les portaveus de la plataforma temen que els estudis de viabilitat i acceptació engegats pels projectes de la intermodal i del tren tram, que funcionaria com a tramvia a l'interior de les poblacions i fora els nuclis urbans augmentaria la velocitat, es quedin novament en paper mullat i els dos projectes no tirin endavant.
Entesos, gràcies, Jordi Barranca. 1:02. Doncs parlem ara de les altes temperatures dels últims dies de maig, combinades amb una primavera plujosa, i això prepara l'escenari per l'aparició de plagues, de mosquits i de paneroles arreu de Catalunya. Toni Fortesa, bon dia.
Bon dia.
A veure, primer de tot, per poder parlar en propietat, què considerem una plaga?
Doncs mira, per poder-ho entendre, hem parlat amb la professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Anna Garriga.
Una plaga considerem que és una abundància excessiva d'un animal, segurament autòcton, que causen al final danys econòmics o en la salut pública.
I tenint en compte això, per tant, que és l'abundància d'aquest animal autòcton, com ho tenim aquest any?
Doncs mira, la professora Garriga ens explicava que, tot i que van tard, perquè fins ara encara no els hem acabat de notar, ara arribaran notícies tant de mosquits com de paneroles.
Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
I aquí sí que hi contribueixen les altes temperatures, eh?
Exacte, això és una proliferació evident. Fixa't que deia que no serà diferent que altres estius, eh? Però hem parlat també amb l'Andreu García, que és president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, i fixa't que ens explicava d'això de les altes temperatures.
Tot i que sembla contradictori, les temperatures altes ajuden molt, però les temperatures extremes arriba un punt en què fa plap i és el contrari, just el contrari. Hi ha valors com la humitat i la temperatura fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt.
I ara la pregunta del milió. Què podem fer a casa per intentar combatre aquestes plagues?
Tant l'Andreu García de l'EPAP com la professora Anna Garriga han coincidit que el més important és la neteja.
És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
Doncs això, escombra, recollidor i fregona.
I tot ben tancat, tot ben tancat.
Ho provarem, però això a vegades, combinat amb la calor, es fa difícil. Gràcies, Toni, bon dia.
Bon dia.
La denominació d'origen Les Garrigues també vol vendre turísticament la floració de les oliveres, igual que s'ha fet amb èxit amb els fruiters i els ametllers. Ara de flors ja en queden poques, perquè aquest any la calor ha avançat el procés, però la collita no se'n ressentirà. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I aquest matí ho heu comprovat, in situ, en un camp de Cervià de les Garrigues.
Sí, si no sé si les heu vist mai, però en el cas de les oliveres estem parlant d'unes flors blanques molt petites i en aquest camp de Cervià la gran majoria ja eren a terra. Ara bé, en aquest cas no preocupa perquè l'avançament de la floració fins i tot és positiu perquè afavoreix el quallat de les oliveres, de les olives, en aquest cas del fruit. Ho ha explicat el president de la denominació d'origen, Enric Dalmau.
De moment, que la floració vagi avançada és bo, però tot dependrà a les zones que no tinguin rec del setembre, només que plogués una mica al setembre, enguany podria ser molt bona collita.
Avui, la primera festa de la floració de les oliveres s'ha fet a Cervià com a prova pilot amb representants de les cooperatives, però a partir de l'any que ve es vol organitzar una oferta per a visitants que inclogui rutes guiades i degustacions. Un altre repte del segell de qualitat és sumar més molins i cooperatives i per això estan enllestint un reglament més flexible. Ara representa 21 cooperatives de 27 pobles de les Garrigues i el sud del Segrià i, segons Dalmau, hi ha marge per créixer.
A partir d'aquí hi ha gent que li interessarà o no li interessarà, però bueno, nosaltres penso que posar les bases perquè molta gent que era reticent hi pugui entrar perfectament i si pugui estar còmode i pugui estar dintre la teva.
La denominació d'origen Les Garrigues també prepara una nova fira de l'oli que es faria a finals d'any a la ciutat de Lleida.
Doncs ja tenim dues activitats més a apuntar a l'agenda. D'una banda, aquesta nova fira de l'oli, de l'altra, aquest turisme de floració, en aquest cas de les oliveres. Gràcies, Estela, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I també amb en Marc Vidal per repassar els articles més interessants de la web i l'app del 3cat.info.
Els Marc, més vistos, els més clicats, diguem. Sí, sí, bon dia.
Per què comencem avui?
Mira, comencem per aquesta bicicleta recuperada, 2.000 euros a Tarragona. Li havien robat a l'interior d'un cotxe feia 12 dies i la va localitzar a Wallapop. Aleshores va donar avís a la policia i ha pogut recuperar la seva bicicleta. Per tant, història que en aquest cas acaba bé. I també estem pendents aquests dies, que està sent molt llegit i molt clicat, aquesta informació sobre l'impacte de les gigafactories d'intel·ligència artificial.
Que surt del programa Solidaris,
sí,
no?
Sí, és del programa Solidaris.
Catalunya Ràdio.
Recordeu que n'hi ha una que es projecta a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i aquí explica una mica, doncs, què són aquestes gigafactories, quin tipus de consum energètic tenen. Per exemple, en el cas de Catalunya, doncs, la inversió podria superar els 4.000 milions d'euros, però ja hi ha contestació al territori, diguem, i per tant, una plataforma que ja està en contra, que es diu Aturem la Gigafactoria d'IA. En fi, podreu llegir en aquest article tot el que està passant al voltant de les gigafactories al món.
I fa un any de què parlàvem, Marc?
Parlàvem de la falta de llevadores que reduïa la meitat dels parts a casa a Catalunya. La situació no ha canviat. Penseu que es van fer uns 200 parts a casa, la mitjana era uns 400, però hi ha una falta endèmica, diguem, de llevadores. A Catalunya n'hi ha unes 1.500, al revés, n'hi ha unes 1.000 i es diu que en fa falta unes 1.500. Hi ha moltes jubilacions que s'han acumulat aquests últims anys i, per tant, doncs això, continua sent encara un ofici pel qual fan falta mans, doncs sí.
Molt bé, doncs gràcies, Marc, fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
S'ha activat un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques de Girona, davant l'augment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua, impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i també pors. La Maria Rovira ha parlat amb els impulsors i alguns dels participants en aquestes reunions.
Estem superdeterminades i empoderat a tirar endavant això i a donar-nos recolzament, perquè les famílies, al final, només poder parlar, només veure les seves cares, són torrents d'emocions. Hi ha famílies que arriben i no saben, però tenen moltes...
És en Xavi Villarreal, un dels impulsors del grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents amb problemàtiques de salut mental.
Els GAMs, els grups d'ajuda mútua, són entre famílies i el que és un espai de suport, d'empoderament col·lectiu, de gestió comunitària de les nostres emocions, i al final és un espai on te poden comprendre que hi ha altres famílies i altres realitats semblants a les nostres, i també aprens a gestionar la culpabilitat i tot aquell torrent d'emocions que et venen quan un cas d'aquests arriba a casa teu.
La iniciativa neix des de l'Associació Família i Salut Mental. L'augment exponencial de casos d'infants i adolescents ha fet que s'hagi creat aquest nou grup, segons Xavi Villarreal.
Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
Algunes de les participants a les sessions d'aquest GAM en destaquen els beneficis.
Jo sóc la Maria, sóc mare de 15 anys. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I, bueno, per això per mi i per al meu home va ser tan important, no?, el tema dels grups d'ajuda mútua. Van ser com una salvació el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
Hi ha problemàtiques diferents, però coincideixen que trenquen la solitud de viure situacions com aquestes.
Soc Karen, tinc un nen de 6 anys que té TDA. I saps que hi ha més gent, no et sents sola. Els dubtes, a vegades no en tens eines i intentes buscar internet, les busques, preguntes... Ajuda molt, escoltar i saber que ells estan també passant. No és la mateixa situació, però escoltar que no ets sola.
Catalunya al dia.
I ara marxem cap a Solsona, que repartirà entrades gratuïtes per als espectacles de pagament que es facin a la ciutat a persones i col·lectius vulnerables. És una iniciativa que anomenen Butaca Solidària. Solsona, Joaquim Albalater, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I això vol acostar la cultura a tothom.
Sí, perquè moltes vegades aquests grups queden exclosos de la programació cultural, com diu Judit Gisbert, l'alcaldessa de Solsona.
Moltes vegades a col·lectius que ni hi pensin, per dir d'una manera, doncs, que no forme part de la seva vida quotidiana segons quins actes culturals. I l'objectiu no només és aproximar aquesta cultura, sinó que també és fer comunitat.
Per això reservaran un 3% de les entrades dels espectacles i concerts de pagament del Teatre Comarcal i la Sala Polivalent i la repartiran amb l'ajuda d'entitats de la comarca com a Missol, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. La seva gerent és Laia Ximenis.
Persones que potser mai havien pensat en anar en un espectacle, doncs pel fet que els hi regalen l'entrada, valoren aquest espectacle i per tant diuen, ostres, doncs va i vaig, no? I això obre les portes doncs, a un col·lectiu molt gran que no consumiria cultura i potser aquesta és la manera d'entrar-los, tant ells com el seu entorn.
Esperen que aquesta iniciativa faci arribar unes 300 persones a una quarantena d'espectacles cada any, començant per un concert el 3 de juliol.
Molt bé, doncs tot això a la Butaca Solidària de Solsona. Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ara parlem del músic Jordi Savall, que donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada, la capital de l'Anoia. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Jordi Savall i amb la fundació que porta el seu nom. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribas, tracta d'un projecte molt esperat en aquest cas, oi?
Sí, a l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit d'entre 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada, el pulmó verd de la ciutat. El que no se sabia era quin nom portaria i, finalment, l'alcalde Marc Castells ho ha fet públic.
L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada i, per tant, creiem que aquest equipament, que d'aquí uns anys serà realitat i que tu tindràs el ple, doncs, del primer concert, espero, si et ve de gust, doncs que sigui aquest magnífic equipament que serà espectacular.
El músic Jordi Savall, de 84 anys, ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu, aquesta apreci, és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara, és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que et marquen la vida.
Savall, guardonat recentment amb el Premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música, ha participat en la primera taula de treball de l'Auditori, on s'han perfilat les primeres passes del projecte.
Molt bé, gràcies, Montse. I d'Igualada a la Rambla de Barcelona. Anirem a voltar per la Rambla quan s'hi pugui tornar a anar. La Rambla de Barcelona s'inaugurarà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, si no hi ha cap contratemps, amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir aquest espai en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Òscar Callau, bon dia.
Hola, bon dia. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. Lluís Danés, director artístic de la festa, ha explicat que la Rambla es dividirà en 5 trams, canaletes, estudis, flors, caputxins i Santa Mònica.
Hi ha moltes cosetes perquè a cada cantonada pugui passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Aquesta és la gràcia de l'espectacle, que la gent no tingui uns horaris fixes, sinó inaugurarem la Rambla sobretot donant aquesta idea de que la Rambla sempre és sorpresa. La Rambla és un lloc on pot passar qualsevol cosa, no?
Després de 4 anys de treballs, les obres estaran acabades per Santa Eulàlia. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
Fem la festa d'inauguració i se suposa que quan està inauguració la cosa està acabada. Ja us he dit que també som conscients que és una manera també de posar-nos a pressió. Està clar que estem dintre de terminis. Descartem que pugui aparèixer qualsevol incident de recorregut, però fins ara no hi ha hagut sorpreses. Les obres s'han portat a terme en els terminis establerts. Aquesta és la nostra idea. La festa d'inauguració la farem en tot cas en aquests dies.
L'Ajuntament ha destinat un pressupost de 500.000 euros a la festa d'inauguració. Oh,
Doncs encara a la Rambla és possible anar més enllà del clàssic imant de nevera o la típica samarreta de record de Barcelona? Doncs sí, és el que vol aconseguir Souvenir, és l'exposició gratuïta que s'ha inaugurat al Mirador de Colom i col·laboren l'Escola de Disseny Elisava i l'associació Amics de la Rambla amb les propostes de 22 alumnes que plantegen quin tipus de record ha de representar la Barcelona del futur. Estel Coletas.
Són 11 projectes complets pensats des de la producció fins a l'embalatge que busquen dignificar la cultura catalana i l'arrelament a la ciutat. Xavier Massip, d'Amics de la Rambla.
El projecte sorgeix de la necessitat de tenir un objecte de record que realment representi l'essència de la ciutat. En el moment que volem fer aquesta reflexió, pensem en Elisava, per la qualitat que té els seus estudis i perquè, a més, tenen aquest plus de conèixer el territori i de poder reflexionar des d'una situació de coneixement.
Entre els prototips es poden veure des d'uns taps de suro amb formes arquitectòniques de Gaudí a una paperina de fruits secs feta amb fibra de cotó o uns gerros amb la forma de les xemeneies de la Barcelona industrial. Sentim Joan Marc, un dels alumnes.
Actualment els souvenirs no tenen cap tipus d'essència, acaben sent tot repetitius i sense cap tipus d'identitat, i nosaltres repensem el souvenir i intentem trobar alguna cosa que sí que vingui de la terra i que pugui aportar un nou coneixement o una nova cultura a la gent de fora.
De moment són projectes teòrics, però neixen amb tota la documentació a punt amb la intenció de fer el salt al mercat real.
Així hem arribat a 2:45 i ara marxem cap a Caldes de Malavella. Aquí hi han localitzat, en un jaciment prehistòric d'aquí, de la comarca de la Selva, l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer. És un mamífer propi de l'Amèrica Llatina, que sembla una capibara però que té una trompa. Doncs són les restes més completes que s'han trobat mai a Europa. I Fèlix Martín, per què li donen tant de valor als experts?
Doncs perquè els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Són uns animals de la família de vaques i bous, però més petits i robustos i amb una trompa, que van desaparèixer d'Europa fa 2,5 milions d'anys. Els seus descendents ara es concentren a Centroamèrica i Àsia. L'esquelet de Caldes és la cria de tapir del Pliocè més complet trobat a Europa, i això ho ha posat en valor aquest matí el director de les excavacions, Gerard Campeny.
Hem dit Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir pràcticament en el món són molt escassos, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies, i els pocs que hi ha no presenten esquelets complets com els que presenta el Camp de Ginots. De fet, el Camp de Ginots és singular a nivell europeu perquè és l'únic jaciment que presenta esquelets complets amb aquest estat de conservació tan important d'Europa.
De fòssils i restes de tapirs prehistòrics ja n'han trobat 6 els últims anys al jaciment del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella, però no d'una cria tan jove. Calculen que quan va morir tenia entre un any i un any i mig. El Camp dels Ninots és una autèntica càpsula del temps. Aquí hi havia un llac volcànic i les característiques de l'aigua i el fang han facilitat molt la conservació d'aquest tipus de restes. La campanya d'excavacions va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18 d'aquest mes.
I petits boscos urbans per combatre les tòrrides temperatures cada vegada més habituals. Aquesta és la proposta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que està desenvolupant dos projectes pilot a Cornellà de Llobregat i a Cerdanyola del Vallès. Es tracta d'adaptar la nostra latitud al mètode que va desenvolupar el botànic japonès Akira Miyawaki als anys 70, que ha funcionat en zones tropicals i també s'ha provat amb èxit al nord d'Europa. David Àngela, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. El mètode pretén una restauració ecològica creant microboscos autòctons de creixement molt ràpid en terrenys degradats, o, com és el cas, en entorns urbans. L'objectiu de l'àrea metropolitana, adaptar i fer més confortables les ciutats als reptes que planteja el canvi climàtic. Minerva Campos Sánchez és tècnica de la direcció del Servei d'Acció Climàtica de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Fer una plantació com molt intensa, vigilar com molt bé els primers 3 anys que tot vagi bé, per accelerar un procés que de manera natural trigaria molts i molts anys. Amb la idea d'això, de tenir més verd de qualitat, amb espècies més resistents, adaptades a les condicions climàtiques en les que ens trobem ara mateix.
Aquest programa pilot també servirà per estudiar les necessitats hídriques de les plantacions per garantir-ne la viabilitat, segons Minerva Campos.
Clar, per això fem uns pilots, no? Per saber com en les nostres condicions mediterrànies funcionen. El que sí que farem és que ha de fer un suport de red durant els tres primers anys i segurament s'haurien de deixar com la instal·lació. Si en un futur s'hauria de fer com un recolzament, diguéssim, hídric en un any de sequera molt... diguéssim, molt agressiva.
Aquests dos boscos s'estan projectant a l'avinguda dels Alps de Cornellà de Llobregat i al Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès.
Ja ha decidit on anirà la rèplica de la Capella de l'Assumpte, dissenyada per l'arquitecte Antoni Gaudí. Es tracta de la primera obra de l'artista que tindrà la seva ciutat natal i això serà possible gràcies a una iniciativa que ha impulsat la Fundació Gresol. Des de Reus, Manel Sastre, on s'ha triat que s'instal·li aquesta Capella de l'Assumpte?
Hola, bon dia. Sí, serà al Parc Gandhi, al costat de la plaça de la Sardana, al barri de Mare Moles, a Reus. Aquesta rèplica de la Capella de l'Assumpte, que Gaudí va fer per la Basílica de la Sagrada Família, estarà dedicada a la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus, i es planteja com un nou referent cultural, patrimonial i turístic. És una iniciativa que promou la Fundació Gresol i beneït per la Junta Constructora del Temple, l'Ajuntament i també l'Església. Ara es vol fer un patronat de gestió i buscar finançament per cobrir els 10 milions d'euros que es calcula que pot costar, sobretot tot entre la mateixa societat, segons explica Antoni Pont, de la Fundació Gresol.
Esprit d'apertura. Creiem que el projecte és realment apassionant, que realment és una assignatura pendent que té Reus, i no és l'obra d'una entitat, sinó de la societat civil, com històricament sempre ha demostrat Reus. Avui és un dia històric.
El projecte pretén corregir l'absència històrica d'una obra de Gaudí a la seva ciutat natal. De fet, aquest mateix any ja es vol col·locar la primera pedra. Tindrà la consideració d'escultura singular. No serà un espai de culte, amb uns 30 metres d'altura i una planta de 10 metres per 10 metres.
History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself? The Boys from Brazil starts where that nightmare left off.
Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, que és el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Això ho ha avançat el diari Regió 7 i ho ha confirmat Catalunya Ràdio. Parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, i l'actriu Gillian Anderson, també el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Des de Manresa, Natia Dell. Per tant, quan comencen aquests rodatges a la capital del Bages?
Aterren aquesta setmana, llegim el Regió 7. A partir de demà ja tenen reservat el pàrquing del Congost. El rodatge, que ja està en marxa de fa temps, es fa a localitzacions com el Regne Unit, Alemanya i Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo, i s'inspira en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest paper el farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy. Un altre actiu de primer ordre que sortirà a la sèrie és Gillian Anderson, que hem vist a The X-Files, Sex Education o The Crown. L'any 78 ja es va fer una pel·lícula amb el mateix títol de la nova sèrie de Netflix, Los Niños del Brasil. En 10 anys a Manresa com a plató de cinema hi han passat 500 projectes audiovisuals. Una de les primeres grans produccions va ser Hachi, el 2019, de Netflix, justament. Dos anys després es gravava Les Leyes de la Frontera amb la distribuïdora Warner Bros, on es veuen molts espais de la ciutat, i el 2023 també ha destacat la gravació íntegra de la sèrie Tu también lo harías, de Disney. Celebrities que han passat per Manresa a gravar, des de Shakira fent un videoclip a Liam Neeson gravant una pel·lícula al Miami, una cafeteria històrica de la ciutat.
En 7 minuts arribarem a les 2 del migdia. Com sempre serà el torn per la informació esportiva aquesta hora, en desconnexió per l'esquadra de marcacions. Això és el Catalunya al dia, el dia en què hem parlat del debat sobre si el papa ha de parlar més o menys en català, que de moment es limita, segons el guió que va oferir ahir el Vaticà, a dues frases en el moment culminant que serà aquest acte de la Torre de Jesús, la inauguració de la Torre de Jesús, dimecres de la setmana que ve, 10 de juny. Per tant, som gairebé a tocar de temps pels esports al Catalunya al Dia.
Esports.
Doncs ara sí, esports en desconnexió per les quatre demarcacions. Barcelona, Montserrat, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb un moviment de mercat que li suposarà al Barça de futbol uns ingressos i una rebaixa de despesa important. Parlem del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco.
Sí, el Barça ingressarà 11 milions d'euros per aquest traspàs del davanter guineà de 23 anys. Després d'un any cedit, el club monegasc vol quedar-se amb Fati, que aquesta temporada ha marcat 12 gols en 30 partits. Però és que més d'aquest ingrés d'11 milions, l'operació li suposa al Barça que s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, el club blaugrana rebaixarà la massa salarial en 20 milions d'euros durant les dues pròximes temporades. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. I des de Madrid, a la concentració de la selecció espanyola, el també jugador del Barça, Dani Olmo, parla del seu company, Lamine Yamal, i de si el veu a punt per al Mundial.
Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
Estem ja a final de la temporada i a la majoria d'esports estan decidint ja els títols. En bàsquet, el Barça comença avui a jugar el play-off de quarts de final.
Amb el primer partit a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Sentim Toko Shengelia, l'epivot del Barça.
Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
Demà serà el torn de la penya, que disputa novament el play-off de quarts de final amb un rival d'entitat, el Baskonia.
També avui es decidirà el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró.
Es juga el tercer i definitiu partit de la final a la piscina Pere Serrat de Barcelona a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. La final està empatada a un triomf i amb la derrota al segon partit les andreuenques van perdre la imbatibilitat aquesta temporada. Sentim com ho afronten els dos tècnics, Javi Aznar del Sant Andreu i Dani Ballar del Mataró.
És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i evidentment és un cop que et fa posar-te en alerta.
El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre seria la tercera per al Mataró.
I ja és a les semifinals de Lliga el Barça de futbol sala, que jugarà contra l'Inter.
El triomf dels blaugranes ahir 4-6 a la pista del Valdepeñas, amb remuntada inclosa, els ha classificat per a les semifinals. Ja havien guanyat el primer partit en una eliminatòria al millor de 3. Ahir van marcar dos gols Joao Víctor i també Pito, Antonio Catela i Gauna. Sentim un dels golejadors blaugrana, Antonio Pérez.
A la segunda parte hemos salido ahí, bueno... No han metido ese gol, hemos ido atrás con remolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más. Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón, hemos estado a la altura.
L'Inter Movistar és el rival de Barça en semifinals després de superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió.
Més igualades estan les semifinals pel títol de la Lliga d'Hockey Patins. L'Igualada ha empatat després de guanyar a la pista del Barça.
Amb aquest 1-3 ahir al Palau Blaugrana, els de la Noia recuperen el factor pista en una eliminatòria més llarga, el millor de 5. Àlex Cardil, jugador de l'Igualada, ja pensa en el següent enfrontament.
Més o menys igual que aquest, el partit d'avui, no? Sabem que hem de fer un partit igual o millor per... El divendres per poder guanyar i el diumenge igual. I doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
I acabem amb futbol. L'aspirant a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, és avui a Barcelona amb un acte amb socis i banyistes del Club Blanc per presentar el seu programa. L'Alacantí assegura que en mans de Florentino Pérez el Madrid està en venda.
El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, està en venda. És algo tremendamente grave. no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
Riquelme confirma que l'exjugador a Madrid, Raúl González, serà el seu director esportiu si surt elegit com a president, i que en uns dies farà públic un jugador i l'entrenador.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
La Fundació Palau de Caldes d'Estrac al Maresme acaba d'inaugurar l'exposició Nonell, Vallmitjana i els Gitanos. El pintor Isidre Nonell i l'escriptor Juli Vallmitjana eren grans amics. Ho van ser fins 5 anys abans de la mort de Nonell. També van ser amics de gitanos i gitanes, com van plasmar un en les seves pintures, l'altre en els seus relats. La mostra és fruit d'un treball d'investigació i reuneix pintures, fotos, figurins de teatre, textos literaris i documents, en gran part inèdits. Demà a les 7 de la tarda, el seu comissari, en Julià Guillamón, farà una visita guiada per aquesta exposició. Nonell, Vallmitjana i els Gitanos, a la Fundació Palau de Caldetes. Així acabem el Catalunya al dia d'aquest dimarts. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.